família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope en el dia en què es posa en marxa l'Espanyol 2013-2014. Manolo Oliveros, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda, Joan.
El Cito Mírez està al control de sol, Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh my God, that's the
fucking shit. Top 6.
El Borussia Dortmund reuneix els diners per continuar la Lliga ACB.
Top 5.
Més bàsquet, Germán Gabriel, pivot de l'Estudiantes, en lloc d'Ibaka, novetat a l'europeu de seleccions.
Top 4.
Tour de França, avui crono individual de 23 quilòmetres i serem, com sempre, amb el nostre company Quique Iglesias.
Top 3.
L'Espanyol, en efecte, arranca avui i fa el seu primer entrenament a la ciutat esportiva de Sant Adrià.
Top 2.
Guardiola i de la Bretxa va aixecar i una gran expectació. Leonardo, d'altra banda, dimiteix al PSG.
Top número 1.
El Barça assumeix no haver amortitzat del tot David Villa el dia de la presentació de la reforma dels nous estatuts.
Entrevistes a Esports Cope.
Josep Vives, president del Borussia Dortmund Manresa de bàsquet. Parlarem també amb el company del Corriere de la Sera, Carlos Spazzerini, sobre la febre al voltant de Guardiola ahir a la tarda a Brescia. I també Daniel Solsona i Manel Rodríguez opinaran sobre l'Espanyol que arranca aquesta tarda.
El debat a Esports Cope.
Serem al Bracafé amb Miguel Rico i Elías Israel. Actualitat vista des d'aquí i des d'allà.
La pregunta a Esports Cope.
Avui estem preguntant a través dels canals habituals, a través de Facebook i a través de Twitter, quina pinta fa l'Espanyol 2013-2014? Quines sensacions us produeix quan l'equip es posa a treballar aquesta tarda? Hi ha gent que ho veu bé, com l'Alfonso Gerona, per exemple, diu que la plantilla fa bona pinta, en canvi hi ha gent que ho veu pitjor. L'Edu Grandio diu, mala pinta, ens tocarà patir si no fitxem a ningú més. Us demanem també preguntes i inquietuds pel José Mari Vaquero. El capità del Dream Team estarà aquí divendres, com cada divendres, per contestar-les. Les podeu fer arribar a través d'aquestes tres vies.
Correu electrònic.
esportscope.barcelona@cadenacope.net.
Twitter.
@esportscope i l'etiqueta Vaquero Esportscope.
I a la pàgina de Facebook.
Vaquero Esportscope.
És molt fàcil. Vosaltres pregunteu i Vaquero respon cada divendres a Esportscope. Passen 23 minuts de les 3 de la tarda i la pilota que ja roda Esportscope.
A Bricomar Sant Quirze seguim d'obertura, amb preus de magatzem tots els dies. El magatzem de la construcció i la reforma. El centre comercial Sant Quirze, C58, sortida 12. Bricomar!
Reformas Decor le cambia su bañera por un plato de ducha en tan solo un día. Por 690 euros todo incluido. Precio especial jubilados. Llame a Reformas Decor 93-757-4512.
Avui arrenca l'Espanyol 2013-2014. Encara esperem moviments de gent que ha de venir i d'algun futbolista important que encara podria sortir, però de moment el que tenim sobre la taula és que han arribat 5 jugadors que venen de segona divisió i que han marxat, entre d'altres, Verdú, Cristian Álvarez i Baena. Igual, després funciona, però la sensació és que el planter ha perdut qualitat i que Javier Aguirre haurà d'exprimar al màxim el potencial de l'equip o aquest any tocarà patir.
Esports Cope amb Joan Batllori.
D'aquí uns minuts, parlem de l'Espanyol, que comença a treballar aquesta tarda. Analitzem amb Dani Solsona i Manel Rodríguez, però abans el Barça. Avui el Barça ha presentat la proposta de reforma dels estatuts i, aprofitant la presència en aquesta presentació de l'home dels números a Can Barça, del vicepresident econòmic Javier Faust, s'havien de plantejar un parell de qüestions d'actualitat que tenen a veure amb números i mercats. Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Primer, sobre l'operació David Villa, que el Barça reconeix deficitària.
Sí, ens han plaçat el dia 26 de juny, on farà balanç econòmic de la temporada, però ja ens ha avançat que dels 40 milions que va costar David Villa no s'han acabat d'amortitzar en aquestes tres temporades que ha estat al club i que l'operació comportarà pèrdues que es podrien imputar a la propera temporada.
La venta de Villa ha generado pérdidas porque Villa tenía una amortización todavía pendiente de 10 millones de euros y por tanto no se ha vendido por 10 millones de euros y por tanto estas pérdidas todavía no sabemos si el auditor nos las va a hacer reflejar en las cuentas del 2012-2013 o las del 2013-2014.
Amb Villa segurament s'esperava fer més caixa. L'altra pregunta és si el Barça, Sílvia, disposa de recursos per afrontar una segona operació del cost aquesta temporada, com seria el fitxatge, per exemple, de Thiago Silva.
Li hem preguntat a Javier Faus i no ha descartat que es pugui fer aquest altre gran fitxatge. Recordem que el president Rossell va anunciar fa unes setmanes que l'exercici es tancaria amb uns beneficis de 30 milions, així que es podrien comptar amb aquests calés o potser amb la venda de jugadors. Javier Faus no ha volgut aclarir i ha dit que dependrà de les vendes el que es pugui fer.
No solamente depende de las inversiones que hagas, depende también de lo que ganes. Si ganas mucho dinero, pues te puedes endeudar más. Y si ganas menos, menos. Con lo cual, pero lo que sí que le puedo asegurar es que el club sigue reduciendo la deuda y la queremos seguir reduciendo hasta el nivel de 200 millones de euros que explicó el presidente para poder afrontar los nuevos proyectos inmobiliarios que tenemos en marcha.
Parlant d'operacions, avui Radio Globo ha fet pública l'acta de la reunió del Consell Deliberatiu del Santos, de l'acord de traspàs de Neymar al Barça, i el document diu que l'acord entre el Barça i el Santos per Neymar es va tancar en 17 milions d'euros. El Barça, recordeu, que va xifrar el cost de l'operació, el cost total del traspàs, en 57. Per tant, si 17 van al Santos, a Disi i a Teixa, 40 van anar a parar a l'empresa NIN, o sigui, al futbolista i al seu entorn. Al marge de números i operacions de mercat, Sílvia, sobre la reforma d'estatuts, què destaquem?
Doncs s'han detallat alguns aspectes fonamentals d'aquesta reforma que s'aprovarà durant la segona quinzena de setembre. Destaquen especialment aspectes per mantenir l'equilibri econòmic del club. Per això, els estatuts inclouran l'obligació de presentar números amb dèficit zero i també amb un límit d'endeutament. Si alguna junta no ho fa, tindrà 2 anys per compensar-ho o haurà de dimitir. L'única excepció que ha explicat Javier Faus que es faria en aquesta contenció econòmica seria per fer el projecte de remodelació de l'estadi o construcció d'un nou.
És que els estatuts exceptuen pel nivell d'endeutament precisament la reforma o la construcció d'un nou estadi, perquè si no, efectivament, seria absolutament impossible. Aquest projecte es té que autofinanciar. Aquest projecte, com ja ha dit el president diverses vegades, no té que limitar la capacitat esportiva del Barça dels pròxims 20 anys.
Més punts d'aquests nous estatuts donaran més potestat a l'assemblea de compromissaris. S'haurà de portar aquesta assemblea als contractes amb patrocinadors que puguin afectar no només la samarreta de l'equip, sinó també si s'ha de donar un nou nom a l'estadi o al Palau Blaugrana. També una qüestió que va aixecar polèmica amb Johan Cruyff, com la figura del membre d'honor del club, s'haurà de votar en assemblea. I també l'assemblea haurà de votar si es pretén eliminar una secció del club.
Gràcies, Silvia. Que vagi bé.
Adéu.
Els esports a la Copa ens avancem sempre i ja fa temps que vam fitxar Neymar.
Buenas noches, un abrazo, partido de las 12.
Copa, estàs informat.
How many times can I man watch the sunrise?
Canviem de tema, hem d'anar seguint pas a pas i de prop l'evolució del nou Bayern de Pep Guardiola, que ahir va jugar un partit amistós contra un dels seus exequips, el Brescia italià, victòria del Bayern per 3-0. Presenciant aquest partit va estar el nostre company del Corriere de la Sera, Carlos Spaserini. Carlos, hola, buenas tardes.
Buen día a todos, desde Italia.
Un saludo. Oye, ¿cómo fue ese partido de ayer del Bayern de Múnich en Brescia? Un Bayern de Múnich que viendo la alineación ya vemos que están ahí todas las estrellas, casi todos los cracks, ¿eh?
Ah, jugaron los titulares, más o menos jugaron casi todos los titulares. Y fue una fiesta, más que todo, para mí. Como que Pep jugó en Brescia por 26 partidos entre 2001 y 2003, acá estaba una fiesta, ¿no? Fue él. Quería jugar esto amistoso, ¿no? El organizador fue él. Y así que para mí, más que todo, fue una fiesta. Y como, sobre todo, los jugadores habían sido un entrenamiento a la mañana, para mí estaban un poquito con alguna dificultad musculares, y por eso que hicieron solamente 3 goles a un equipo de Serie B de Italia. Así que como están, no sé, como 3 o 4 categorías de diferencia, hicieron solamente 3 goles. Así que fue una fiesta más que todo para mí.
Marcaron Müller, Kroos y Kirchhoff. ¿Cómo juega este Bayern? ¿Cuál es el dibujo que utiliza Guardiola, Carlos?
Hizo un 4-1 y 4-1. Como él jugó con un volante solo, ¿no? Con un centrocampista solo, que es este Oiber. Y es distinto del su 4-3-3, ¿no? Y que utilizaba en Barcelona, pero distinto también del 4-2-3-1 que utilizaba Anques, ¿no? Sí. había algunos problemas de formación, porque como él no tenía Schweinsteiger, que se fue a Alemania porque tiene algunos problemas, no tenía Javi Martínez, no tenía Luis Gustavo, y eso, no sé si esto es un dibujo que él puede ser realmente en la temporada, porque cuando van a orientar esos jugadores, él puede hacer como 4-2-3-1, 4-3-3, puede hacer, tener distintas posibilidades. Bueno, ayer jugó con eso sistema de juego que es le dio la posibilidad de jugar con un solo centrocampista real, es Oiver, y un delantero más. Jugó con Shaqiri, Müller, Kroos, Ribery y adelante todo Mandzukic. Uh-huh. Así jugó con cinco delanteros.
Perfectamente, como decías, como falta gente como Schweinsteiger, Javi Martínez puede dibujar otro esquema, ¿no? Con Robben por la derecha, Ribery por la izquierda y Mandzukic delantero centro. Puede jugar 4-3-3 perfectamente, pero ayer no se vio, ¿no?
Sí. Carlos, una cosa. Al margen del dibujo táctico, ¿se nota la mano de Guardiola en el ritmo del balón, por ejemplo? ¿Es un fútbol no tan directo como el de Heynckes? ¿Se notó más la pausa, más la posesión, o es muy pronto aún?
Yo te digo mi impresión, porque yo siempre creo, quiero decir esto, ayer no fue un partido real, porque yo tengo la impresión, que como he dicho antes, que algunos jugadores estaban muy cansados. Pero yo tengo la impresión que me pasó una cosa. No hay una pelota que se va alta por el aire. Todas las pelotas están bajas.
Para el suelo.
Ronditos y, si es posible, el primer
suelo,
toque.
Exactamente. Para el suelo. Y yo, la impresión más fuerte que me dio eso amistoso es esa: que todas las pelotas se van para tierra, para suelo, y ninguna para el aire. También cuando se tiene como esto. Este equipo tiene un Mandzukic que de cabeza es increíble, pero la pelota siempre sale baja. Para mí la mano de Pepe es esta.
Y por otra parte, ¿tú conocías a Guardiola de cuando estuvo jugando ahí en el Brecha? ¿Le has visto distinto? ¿Le has visto mejor, peor? Ayer estaba muy, 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 muy concentrado. ¿Cómo le viste?
Muy concentrado. Muy concentrado, porque como pasó algún problema también con la organización, porque se podrían imaginar, acá estaban ayer 5.000 hinchas y en una canchita chiquita, ¿no? Una canchita de pueblo,
sí,
donde
sí.
Juegan en, no sé si cómo se fue, la octava división en Italia, de dilettantes. Así que el por el orden público es un poquito aunque peligroso, y así que, por ejemplo, él no casi no llegó a hablar al término del partido. Habló, no sé, 2 minutos. Estaba una situación un poquito eléctrica, se dice en Italia. Por eso,
había tensión
porque estaban los hinchas de Brescia, que todavía se quedan enamorados de Guardiola, que jugó 25, 26 partidos entre 2001 y 2003 acá, pero le lo quieren muchísimo.
Claro.
Y también tenemos que saber que fue Pep a organizar este partido, y el presidente del Brescia. Así que todos esperaban un Pep que iba a saludar a las hinchas del Brescia.
Y firmar autógrafos y fotografías. Autógrafos, y...
Pero no se puede, porque están los bodyguards, que justamente tengo ahí, es como una rockstar hoy, de Guardiola, ¿no? Es como Mick Jagger. Algo así, mejor de Mick Jagger. Le digo una curiosidad, si quieren.
Uh-huh.
Ayer los hinchas de Brescia no llegaron a regalarle a Guardiola un plato. Donde estaba escrito un plato de donde estaban escrito Guardiola siempre en nuestros corazones. También el presidente de Brescia, que se llama Gino Corioni, un señor que tiene 76 años, es l'anima de Brescia, lo que rió cuando vino acá en Italia, ¿no? No llegó a regalarle la camiseta de Brescia con escrito Guardiola número 28, que era el número que tenía cuando jugaba acá en Italia, porque estaban todos los bodyguards en el medio. Una situación un poquito...
caótica,
sí. Caótica, caótica.
Qué triste.
Muy bien, Carlos Spaserini, compañero del Corriere della Sera, gracias por la información y por la crónica. Un abrazo fuerte,
No hay problema, nos vemos.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Guardiola 10 anys després. Pep Guardiola ja no és el jugador que va estar al Brecha fa uns anys. Ara és un tècnic molt prestigiós, l'entrenador del Bayern de Múnich i l'exentrenador del Barça, del millor Barça de la història. Pep Guardiola, envoltat ahir a la tarda d'una aureola i protegit dins d'una organització com el Bayern de Múnich. L'organització va ser superada per totes les expectatives. Era molt complicat atendre amb tranquil·litat a tothom. Ni li van poder entregar una placa ni tan sols Corioni, el president del Brescia va tenir l'ocasió de lliurar-li una samarreta. El preu de la fama i les excessives mesures de seguretat.
Manolo Oliveros, Esports Cope. Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, Bracafés sobre la taula. Oliveros, què posem?
Cafè sol amb gel, vinga.
Cafè amb gel, que fa calor. Per cert, avui hem llegit a la portada del Diari Esport que el Barça i Thiago Silva tenien un acord.
Sí, era una portada claríssima, no? Que havien arribat a un acord Thiago Silva i el Barça, sí.
I tu acabes de parlar fa uns minuts amb Paulo Tonieto, que és representant del futbolista. Què diu a tot això?
Sí, primer hem volgut, mitjançant Elena Condis, que sortís en directe aquí a la ràdio, Paulo Tonieto, representant de Thiago Silva, ha dit que no volia sortir en directe per la ràdio. Llavors l'hem trucat privadament i ens ha dit que en una hora aproximadament, des del gabinet de premsa proper a Thiago Silva, enviaran un comunicat al Diari Esport per dir que no procedeix aquesta notícia, perquè senzillament, segons ha dit Paulo Tonieto fa uns minuts a nosaltres mateixos, no procedeix aquesta notícia perquè el Barça mai ha parlat amb Thiago Silva, mai ha parlat amb ell, i per tant que no és veritat, naturalment, que hagin arribat de moment a cap acord.
Si Tonieto hagués volgut entrar, l'haguessin convidat a un bracafé. Convidem a un bracafé, a un talladet, que és el que hem demanat al Miguel Rico. Miguel, què tal? Bona tarda.
Pues mira, voy a sorprendre, perquè el talladet el faré, però amb gel.
Ah, amb gel, no? Clar.
Sí, la caloreta.
Clar, clar, l'estiu s'ha de combatre el calor.
I tant.
També tenim el director d'Esporio, Elías Israel. Elías, què tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Yo sí me tomaré el cortadito.
Tú un cortadito. Sin hielo, ¿eh, tú?
No, sin hielo.
Muy bien. Miguel, al nom de Thiago Silva li estarem donant voltes, jo crec, fins que s'acabi el mercat, no? Perquè per molt que des del PSG insisteixen una i una altra vegada que no volen sentir a parlar del Barça, que no volen negociar, sembla que el Barça ho intentarà fins al final i li estarem donant voltes a aquest nom fins al final. Jo no sé si tu creus que hi ha possibilitats reals o no que el Barça acabi contractant aquest futbolista.
No, si he de contestar avui, crec que no n'hi ha cap.
Ah, no, no?
Si he de contestar avui, crec que no n'hi ha cap. Bàsicament, no perquè el jugador vulgui o no vulgui jugar al Barça, que probablement vulgui jugar al Barça. És que el seu club, el que el paga, el que el té contractat, no vol vendre. I és un club que no com a club, sinó com a propietari, té més pasta que el Barça. Per tant, no cal ni preocupar-se.
No, no, i a més, no sé si en el futur intentaran, però ja dic que Paulo Tonieto ens ha dit fa uns minuts que mai el Barça s'ha dirigit amb ells, ni a Tonieto ni a Thiago Silva, i per tant, que no és real això que hagin arribat a un acord.
¿Se parecen algo a esto de Thiago Silva y el Barça, Elías, a lo de Bale y el Real Madrid?
Yo creo que sí. Yo creo que se parece en que, discrepando de todo, yo siempre pienso que los futbolistas juegan o acaban jugando donde ellos quieren. Eso sí, siempre que el club que les va a fichar esté dispuesto a pagar lo que sea necesario, que no sé si es el caso del Barça. En el caso del Madrid, yo creo que la dificultad es que lo de Bale se pone en precios de Cristiano Ronaldo, sin exagerar. Entonces, si estás dispuesto a aguantar el peso ese, pero si el jugador aprieta y Thiago Silva dice que se quiere marchar y demás y se hace todo el proceso, yo creo que Thiago Silva acaba jugando donde él quiere.
Claro, por ahí, Elías, la similitud es que ni el PSG ni el Tottenham en principio quieren, ni son clubes que tengan demasiada necesidad por vender, ¿no?
Absolutamente. Y luego, en el caso de Bale, pues que tiene un apego por el club, que él se niega a dar el paso de decir que se quiere marchar. Con lo cual complica aún más el inicio de la operación.
Quería saber también vuestra opinión, Miguel, sobre el tema de Villa. La notícia és d'ahir, d'abans d'ahir, però, en fi, l'operació, els comentaris al voltant de l'operació continuen estant sobre la taula. T'has sorprès, sobretot, el baix preu que, finalment, l'Atlètic de Madrid paga?
A mí sí.
¿No?
A mí no me parece un precio de mercado, me parece un precio de contabilidad interna. Cuando tú te enteras de que el Barça vende a Villa por 2 millones de euros, que es por lo que le ha vendido, 2,1, ¿no? Sí. Porque todo lo demás está por ver si se cumplirá el segundo año y no digamos el tercero. Cuando tú vendes a Villa por 2,1, te tienes que plantear que el Barça no lo quiere. Y entonces te tienes que preguntar por qué no quiere, porque no le puede pagar la ficha que te encargas de filtrar, porque está más lesionado de lo que nos creemos, porque crees que ya no volverá a ser el goleador de siempre. En fin, no me parece un precio de mercado, a menos que haya alguna cosa que no sepamos nosotros, y que a mí me parece que el hecho de que cobre o que cobrase aquí o fuese a cobrar 11 millones de euros no es argumento suficiente, porque en el Atlético de Madrid esa cantidad no la va a cobrar, o sea, la habrá rebajado por algún motivo, y mucho menos si luego al final del verano te planteas en buscar un delantero centro que haga lo que a lo mejor te hubiera hecho Villa. Por lo tanto, no me cuesta trabajo entender.
Sí, sí. Elías, es que hasta hace dos días estábamos pensando que por Villa como mínimo el Barça sacaría 10-12 millones. Y claro, cuando te dicen dos, te quedas con una cara, ¿no?
No, no, es que más que fichaje parece una broma. Y sobre todo por la manera de negociar los tiempos. O sea, yo no sé qué prisa ha tenido el Barça. Sabemos claro. Que el Atleti tenía prisa por contentar a Simeone. Pero qué prisa tiene el Barça en vender a Villa a ese precio, que es un precio casi de último día de mercado, claro, que ya necesitas quitarte la ficha, pero cuando queda un mes y medio para el final del mercado es absolutamente inconcebible. Y yo creo que el Atlético le ha salido una operación absolutamente redonda, ha encontrado un sustituto de Falcao a un precio de ganga, es verdad, con una ficha muy alta, y yo, por mirar una explicación razonable desde el punto de vista del Barça, está esa sospechosa desde mi punto de vista cláusula de que la posible venta de Villa pues es al 50% entre los dos clubes y que haya algo pactado de antemano con alguna liga de estas que es capaz de pagar cualquier cosa por un jugador de renombre.
Claro, seguramente, Miguel, ahora el Barça se arrepiente de no haberlo vendido al Arsenal en el mercado de invierno, ¿no?
Pues no lo sé, a lo mejor sí, o a lo mejor Villa está encantado de no haberse ido, porque me imagino que entre vivir en Londres y vivir en Madrid, no porque Londres sea mal sitio, pero con tu edad, con tres hijos y tu familia, pues si no te mueves del entorno que ya conoces, igual es mejor. Por lo tanto, no lo sé. Pero es que es hablar de lo que había podido ser y no ha sido, no lleva a ningún sitio. Lo que es que Barça vendió a Villa por 2,1 millones de euros. Y eso, de repente, es una noticia que te deja perplejo.
Para mucha gente lo mal vendido, sí. Miguel Rico, Elías Israel, muchas gracias a los dos. Hasta otra.
Un abrazo.
Hasta otra. Chao, chao.
A l'estiu, a Bracafé, es pot disfrutar de l'aroma i el sabor del millor cafè. A Bracafé, només torrem el cafè necessari per l'endemà. A Bracafé, només torrem artesanalment i dia a dia el millor cafè del Brasil. Gaudiu dels nostres cafès amb gel, granissats i combinats de cafè ben frescos. Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies de
Ronda Sant Antoni 52, plaça Pes de la Palla i Rosselló 475.
A Bricomar Sant Quirze, el magatzem per professionals i particulars, seguim d'obertura. Obrim de dilluns a divendres a 7:45 del matí i dissabtes de 9 del matí a 9 del vespre ininterrompudament. El magatzem de la construcció i la reforma. El centre comercial Sant Quirze, C58, sortida 12. Bricomar!
Portant avui a l'Espanyol, avui es posa en marxa l'Espanyol 2013-2014. Nil Baños, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs sí, avui segueixen les proves mèdiques i físiques, així com ahir va ser el torn pels més joves, exceptuant a Cristian Alfonso, Cristian Gómez i Víctor Sánchez. Avui el torn ja ha estat per 7 jugadors del primer equip. Revisions per Kiko Casilla, Javi López, Thievi, Sergio García, Sergio Tejera, Forlín i David López.
Aquesta tarda tenim el primer entrenament a partir de les 7 de la tarda, les ordres ja de Javier Aguirre. Amb quantes cares noves, Nil?
Doncs avui, després de 40 dies, les principals novetats seran quatre cares noves, justament dels quatre fitxatges que ha fet l'Espanyol amb el que portem d'estiu: Manu Lanzarote, Juan Rafael Fuentes, Abraham González i David López. I també el retorn dels tres seguits de temporada passada, com són Thievi, Alvin i Luna. Qui no hi serà és Héctor Moreno, única baixa en aquest primer entrenament d'aquesta pretemporada 2013-2014, que té uns dies més de descans per haver disputat la Copa Confederacions amb Mèxic. I dir també que durant aquesta pretemporada el tècnic mexicà cridarà els nanos del filial per entrenar amb el primer equip i, depèn de les seves evolucions o no, doncs es quedaran o tornaran al filial.
Aquesta encara no serà la plantilla definitiva de l'Espanyol, perquè encara estem pendents d'algunes arribades i d'alguna possible sortida, no?
Sí, sí. Bueno, després de la negativa a l'últim moment de Coveño, la prioritat és fitxar un porter, i és en el que ara mateix es treballa amb més èmfasi a les oficines. També es segueix buscant aquell futbolista que doni un plus de qualitat, ja sigui un mitja punta que faci les funcions de Verdú o un davanter per donar una mica de descans a Sergio García. I pel que fa a les sortides, l'Espanyol ha rebut ofertes per Guacaso, però no les ha considerat suficients per vendre el ganès. De moment, de manera que podria acabar sortint, però per ara mateix no hi ha res per Guacaso.
Avui ha parlat el que serà porter titular de l'Espanyol la propera temporada. Kiko Casilla, què ha dit?
Doncs el porter blanc i blau, justament avui que passava revisió a la clínica Creu Blanca, ha parlat sobre com veu el tema de la porteria del primer equip, de la qual ell ara mateix és l'únic fixe, la progressió dels joves del filial Germán i Pau i la possibilitat que es fitxi algun porter.
Tant Germán com Pau, bueno, són dos grans porters, són joves, però bueno, a mi m'ha agradat molt, no? I després, pues, ja el que digui per Arnau, el president, i bueno, això ja no és cosa meva, no? Si ve algú, pues, benvingut sigui, i a treballar amb ell com un mes.
Casilla també ha fet una petita valoració sobre els seus nous companys, amb els que avui entrenarà per primera vegada a Aguirre, i crec que ho poden fer molt i molt bé i aportar moltes coses a l'equip.
Son de la segunda división, son jugadores que han destacado, ¿no? en segunda, y si han destacado en segunda también pueden jugar en primera perfectamente. O sea que bueno, a Lanza y a Fuente no los conozco mucho, pero ahora sí que te puedo hablar, ¿no? Que bueno, es un medio centro que yo creo que va a ser bueno para el equipo, va a ser un handicap más, y yo creo que va a aportar muchas cosas buenas.
Per últim, a recordar la importància de començar bé la Lliga, tot i tenir un calendari complicat per evitar ensurts com els de la temporada passada.
L'any passat, pues, bueno, va ser difícil, no? perquè bueno, estàvem a ple de gener, estàvem amb 9 punts, no? I va ser complicat, al final vam sortir d'aquesta, però bueno, lo important i lo millor seria començar bé, no? Començar, bueno, traient punts i després tenim, pues, això, no? Dos partits de casa contra equips difícils que seran partits motivants, i esperem això, no? treure punts.
Gràcies, Nil. Comentem la jugada amb el Dani Solsona, mite de l'espanyolisme. Dani, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I també ens acompanya el periodista Manel Rodríguez. Hola, Manel.
Què tal? Bona tarda, amics.
Bé, avui que comença l'equip a treballar, amb el que tenim ara mateix sobre la taula, perquè segurament encara hi haurà algun moviment, Dani, quines sensacions tens?
És una incògnita. Per mi ara mateix és una incògnita. L'arribada dels jugadors de segona divisió doncs fa que estiguem una mica alerta per veure què és el que pot passar aquesta temporada, no? Encara que hagi d'arribar encara algun jugador d'aquests que diuen il·lusionants, bueno, esperem que sí, però jo en principi, home, una miqueta a veure-les venir.
Uh-huh. Alerta, diu el Dani Solsona. Manel.
Home, jo sincerament no veig tants canvis, perquè ara pensant a l'11 tipus de la segona volta d'Aguirre la temporada passada, podria ser l'11 titular de la primera jornada d'aquesta temporada. Només hi havia un canvi. Per tant, el fet de pensar que és una gran incògnita el que ens trobarem, jo no diria tant. Sí, és cert que és una incògnita veure el rendiment d'aquests jugadors a segona, que són jugadors que a segona han demostrat un altíssim nivell, que completen el farcit i que possiblement algun d'ells tingui una preponderància en l'equip, i tots a l'espera de donar aquest punt de qualitat que arrodoneixi una mica la plantilla, tenint en compte les dificultats que està tenint el club a nivell econòmic per poder consolidar una plantilla competitiva. Però jo no veig tants canvis. Si ens ho mirem, pràcticament l'11 titular seria el mateix, tret de Verdú, una peça...
Que no és un canvi qualsevol, Manel, no?
Que no és un canvi qualsevol, però vull dir que no són tants canvis, com he dit...
No,
ja sabem el que tenim, més o menys, no?
Sí, Manel, però penso una cosa, que hem de veure com vam començar i després l'acció. Vull dir, busca el terme mig. I amb el terme mig està que hem de reforçar una miqueta. És veritat.
Segur. Sí, Dani, amb això estaríem d'acord. Hem de reforçar, clar, segur. I hem de reforçar posicions importantíssimes. Però
sí, no, sí.
El que podríem dir més o menys l'estructura de l'equip està feta, i el farcit també. Ara és qüestió d'esperar arrodonir això amb un parell de fitxatges que puguin ser, si no il·lusionants, que puguin donar aquest punt de qualitat extra perquè l'equip pugui jugar millor al futbol del que ho va fer la temporada passada.
I per tant, s'ha de vendre a Bacasso o no? A Bacasso?
S'ha de vendre. Home, si estan dient que han d'entrar els comptes i que es necessita vendre, doncs sembla que el que té més mercat és Bacasso. Evidentment, que no es podrà fer res. Si arriba... També hem escoltat que ha tingut una oferta de 4 milions i mig i no l'han acceptat. Sí, anem a veure. Però jo el que vull dir és que nosaltres fins a l'època del Pochettino estaven els mateixos jugadors. I els mateixos jugadors vam estar a baix i amb moltes dificultats. I després va arribar Aguirre i amb els mateixos, doncs, la cosa va funcionar. Deixem-ho amb que el segon tram a l'època d'Aguirre, allò no era el normal, fer tants punts. O que era normal al principi. Vull dir que hem de veure el rendiment d'aquests jugadors que han arribat. És veritat que hi ha Casilla, que hi ha Javi López, que hi ha Coloto, que hi ha Héctor Moreno, que hi ha Capdevila, que hi ha Forlín, que hi ha Víctor Sánchez, que hi ha...
Sergio
García. Sergio García i tal. Sí, molt bé, vale, ja hi són aquests. Vale, sí, l'any passat també. També hi eren aquests, al principi també hi eren. Sí, sí. Vull dir, però bueno, ja no vull ser pessimista ni molt menys, no? Però vull dir, les coses joves de que som molt realistes.
Sí, sí. Igual que tu, Dani, ja pel que palpem, hi ha molta gent de l'Espanyol que té la mateixa sensació. Però, en fi, veurem què passa quan comenci a rodar la pilota. Dani Solsona, Manel Rodríguez, moltes gràcies als dos.
Moltes gràcies. Bona tarda, Manel.
Adéu. 10 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Busquem el minut d'or del programa avui de la mà del Tour de França.
Compro Oro de Sepúlveda 65. Patrocina la secció Minut d'Or.
Quique Iglesias s'endinsa per les rutes de França. Le Chateau, la Bretanya, els vins de Bordeaux. A Esports Cope.
Jornada important al Tour de França avui, eh? Quique Iglesias, bona tarda.
Sí, senyor, quin honor, minut d'or aquí al Mont-Saint-Michel. Bona tarda. Toni Martin porta ja el millor temps, és el campió del món contra el rellotge individual, 38 minuts 29 segons. Aquí som, al Mont-Saint-Michel, entre la Normandia i la Bretanya, enmig d'aquesta illa preciosa. El Tour és una postal i avui és més que mai una etapa espectacular amb el final en aquesta contrarellotge individual de 33 quilòmetres, que a partir de 4:45 veurem el desenllaç amb la sortida del nostre Joaquim Rodríguez.
No es decidirà, evidentment, avui al Tour, Quique, però es poden marcar diferències importants, no?
Sí, tot i que el vent favorable en la bona part del recorregut fa que les diferències siguin més inferiors que serien si el vent fos en contra, no? Però en principi Chris Froome avui és el favorit número 1 per guanyar l'etapa, però sí per treure-li més d'un minut a Contador, més d'un minut a Valverde, més de dos minuts diria jo, al Pulito Rodríguez i també distanciar el colombià Nairo Quintana. Així que en principi avui, si no hi ha cap sorpresa caiguda o una sorpresa molt gran, el Chris Froome serà encara més líder d'aquest Tour.
Us escoltem en una estoneta aquí, que gràcies.
Molt bé, una abraçada, bona tarda.
Adéu.
Compro Oro de Sepúlveda 65, patrocina la secció Minut d'Or.
Tornem al futbol, eh? Un parell de punts de segona divisió. El Sabadell ha presentat el japonès Tanabe. Elena Condis, bona tarda.
Sí, migcampista de 23 anys, arriba procedent del Tòquio. El jugador ja va estar en proves amb el Sabadell ara fa un mes, sota les ordres de Carreras, i torna ara amb Salamero, diu el japonès Sotan Tanabe, que arriba amb moltes ganes d'adaptar-se i aportar molt a l'equip.
Vull ajudar l'equip en tot allò que pugui. Soc un jugador bàsicament ofensiu i ja sigui amb gols o assistències, el que vull és ajudar i aportar el màxim a l'equip. Seré aquí per treballar tot el que pugui i ajudaré en tot el que sigui possible per poder pujar a primera o a les necessitats que tingui l'equip durant la temporada.
Queda clar, Tanabe, el Sabadell s'incorpora al japonès Tanabe i el Barça B que fitxa un porter.
Sí, Adrià Hurtola, 19 anys, procedent del Villarreal B, firmarà demà dijous el seu contracte amb el Barça per les properes 3 temporades. El jugador tindrà una clàusula de 12 milions d'euros i s'incorporarà al filial. I Pol Calvet renovarà demà amb el club per 2 temporades. El fins ara juvenil pujarà al filial. Un Barça B amb moltes cares noves que torna a la feina aquest divendres, dia 12. Els jugadors se sotmetran a revisions mèdiques l'endemà dissabte. Els d'Eusebio aniran cap a Torre Mirona per començar l'estatge de pretemporada.
Gràcies, Helena.
Adéu.
Anem al bàsquet. Tenim bones notícies. Avui s'ha confirmat ja de forma oficial que el Bruixa d'Or Manresa jugarà a la Lliga CB la propera temporada. Tenim comunicació amb el seu president, el Josep Vives. Hola, Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És un bon dia avui, no?
Sí, és un bon dia, és un gran dia perquè hem treballat molt perquè el poguéssim celebrar, perquè pogués arribar, i la veritat és que tornar a la CB és importantíssim, és estratègic, és fonamental per la ciutat de Manresa i per la Bruixa d'Or, pel club que porta el nom també de la ciutat, perquè la veritat és que estar en aquesta lliga és un luxe per nosaltres, però també gairebé diria que és una vocació i una tradició. Som el sisè equip empatat a la Baskonia que més partit ha jugat en la història d'aquesta lliga, i per tant per nosaltres no estar aquí doncs hauria estat no només molt dur, sinó també difícil de poder portar, perquè hem de pensar que la diferència d'estar a la CBE estar amb l'Alep és una diferència avui dia abismal, i això hauria ocasionat, jo crec, un gran daltabaix al si de l'entitat. Per tant, molt, molt satisfets avui per poder continuar en aquesta lliga tan extraordinària.
Com tothom sap, el Manresa va perdre en principi la categoria per qüestions esportives. Sempre, però, Josep, hi ha hagut una mica la sensació de que finalment el Manresa acabaria jugant a l'ACB, perquè ja es veia venir que equips com el Burgos o el Lucentum no podrien assumir les condicions que l'ACB reclama. Sempre ho heu tingut clar o en algun moment heu pensat ai, que l'any que ve no estem a ACB?
Aviam, crec que seria molt pretensiós per part nostra dir que això ho veiem a venir des de molt, molt lluny, no? Crec que seria, ja dic, potser molt petulant. Però sí que és veritat que nosaltres durant tota la temporada teníem ja aquesta sensació. Mm. Per què? Doncs perquè fa un any va passar el que va passar amb Valladolid i Estudiantes, i perquè durant aquest any la situació econòmica no només no ha millorat, sinó que s'ha empitjorat notablement a nivell general i a nivell del bàsquet professional en particular. I per tant teníem clar que això passaria. I de fet nosaltres, durant la temporada, van prioritzar molt la supervivència del club, el fet de poder tancar l'exercici d'aquest any amb dèficit zero, que és el que tancarem ara 30 de juny, i això per nosaltres és un èxit important, perquè vol dir que comencem la recuperació per començar a tornar diners la temporada que ve, si és que podem acabar en benefici, i per tant nosaltres pensàvem que era més important garantir la supervivència del projecte que no pas fitxar amb algú, que potser l'haurien hagut de fitxar per necessitats esportives, poder-te quedar esportivament a la categoria, però finalment haver-hi de renunciar perquè el deute ja no es podia senzillament continuar portant, no? Aleshores, durant l'any, això ho teníem present i, de fet, nosaltres ens vam començar ja a preparar a partir d'un moment determinat perquè, si es produïa el fet del descens esportiu, poguéssim estar a punt per tal de poder ser convidats de pell nou a quedar-nos a l'ACB, com així s'ha produït.
Uh-huh. Ara el que s'ha d'intentar, Josep, és que la propera temporada no ens tornem a trobar en aquesta situació que el Manresa no estigui a la cua de la classificació, no? Esclar.
Lògicament. I ja no tant només per poder-nos quedar o no, sinó perquè penso que la nostra gent, que ha estat extraordinària aquest any, és increïble com a l'últim partit que juguem a casa i el perdem, ja estàvem baixats a la Lliga LEP, un aplaudiment generalitzat de la gent dempeus aplaudint l'entrenador que marxava. Això vol dir que la gent nostra ha estat amb l'equip i amb el club d'una manera incondicional durant tot l'any, ha valorat l'esforç que fèiem, ha sabut quines eren les nostres limitacions, també ha vist quina dissort hem viscut durant tota la temporada, però també penso que amb aquesta gent els hem de donar satisfaccions aquest any que ve. I ho intentarem de tot cor i amb molt d'esforç. Nosaltres haurem d'assumir, com sempre, una gran dosi de risc, perquè nosaltres farem, amb diferència, el pressupost més petit de la Lliga ACB, però ha de ser un pressupost equilibrat, un pressupost que permeti la supervivència de l'entitat, un pressupost que s'adocui en el que nosaltres entenem que ha de ser avui la gestió de l'esport professional, que ha de ser amb l'equilibri pressupostari, buscant tants ingressos com sigui possible en un mercat que està molt complicat, però també amb una gran austeritat. I, per tant, en aquest context i en aquest marc, intentarem fer el millor equip possible, intentarem il·lusionar molt a la gent. A nosaltres, ja ho sabem, més Manresa, estem abonats a conjugar el verb patir, patir forma part del nostre ADN, però esperem que aquest any patim molt, però que patim finalment per quedar-nos esportivament a la Lliga.
Quin cost ha tingut, això?
Quin, perdó?
Cost econòmic.
A cost econòmic. Mira, més que cost econòmic ha estat esforç econòmic. Per què? Perquè has de pensar que nosaltres en aquest mes de juny no hem pogut començar la nostra campanya d'abonaments, que a finals de maig ja la posàvem en marxa, per tant no teníem una liquiditat que necessitàvem. Hi havia empreses que tenien dificultats per poder-nos complir en temps i forma amb els contractes que teníem, i nosaltres alhora, per poder complir amb aquests requisits que se'ns exigia des de la pròpia ACB, havíem de tenir diners, oi? I, per tant, vol dir que hem hagut de fer un esforç molt important de molta gent personal, de gent personal dels que estem aquí dintre del club, que ho hem hagut de fer, d'empreses que també ens han ajudat, i, en conseqüència, tots plegats, doncs, hem aconseguit aquesta xifra de diners que era indispensable per poder tancar tot això. I, per tant, estem parlant d'una xifra molt important, d'una xifra... si te la dic amb xifra exactament no te la podria dir, però que s'acosta molt al mig milió d'euros.
Molt bé, la notícia d'avui és que el Manresa estarà la propera temporada a l'ACB i d'això ens felicitem tots. Josep Vives, president del Manresa, gràcies.
A tu gràcies, una abraçada molt forta, gràcies.
Notícies d'última hora, Sílvia.
Una possible incorporació pel Barça de bàsquet al pivot eslové Emir Suleimanovic. El seu pare ha confirmat a l'agència EFE que signarà per 3 anys amb opció a 2 més, té 18 anys. I un fitxatge oficial aquest per l'hoquei patins del Barça, Matías Pascual, davanter argentí del Liceo.
Gràcies, Sílvia. Gràcies, Oli.
A tu.
Gràcies al Cito Ramírez, al control de sol, Elena Condis a la producció. Gràcies a vosaltres per ser d'altra banda. Seguiu a la Copa i pendents al final de Tapa al Tour, eh? Que vagi bé, bona tarda.